Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dimecres 15 de juliol i estàs escoltant el 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. La Generalitat Valenciana ha anunciat que netejarà l'estany portuari de Peníscola, una competència que és seua però que sembla no estava duent a terme, i des del consistori en els darrers mesos s'havia reivindicat que dugueren a terme la tasca. La portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament de Peníscola, Isabel Esbrí, ha sigut l'encarregada d'anunciar la notícia i avui passarà pels micròfons de la Mañana de Cope en el Maestrat. Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Peníscola, Alfonso López, qui assegura la persona que durant aquests dies ha reclamat l'esmentada neteja, també ens farà una valoració sobre la decisió que s'ha pres a Conselleria. A Vinaròs, per la seva banda, el consistori ha aprovat un tràmit per adherir-se al fons de finançament d'entitats locals. En aquest cas, la regidora d'Hisenda, Maria Cano, ens contarà per què es fa necessària l'adhesió de la ciutat a l'esmentat fons. També a Vinaròs, el portaveu del grup municipal popular, Juan Amat, ha oferit una roda de premsa per valorar els primers 30 dies de govern municipal i desmentir algunes de les informacions que ha donat l'alcalde Enric Pla sobre l'estat econòmic i financer del municipi. Escoltarem el punt de vista dels populars al respecte. Ja a la segona part del nostre programa te contarem al detall el programa festiu de Santa Magdalena, que enceta les seues festes patronals el proper divendres, dia 17. Sergio Bou, alcalde del municipi, ens contarà que no ens hem de perdre d'aquestes celebracions. I també coneixerem en què consisteix la nova campanya de dinamització del comerç local de Peníscola a través del regidor responsable de l'àrea, Rafa Suescu. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora i ho fem com sempre, en titulars. La Generalitat assumís la neteja de l'embassament portuari de Peníscola. El consistori havia reclamat fins a en quatre ocasions que es duguera a terme la neteja, ja que l'estany s'havia convertit en un focus de brutícia. Sanitat activa el nivell alt per calor a l'interior de les nostres comarques. A punts com Vilafranca o Morella s'esperen altes temperatures i recomanen beure molt de líquid i menjar molta fruita i verdura. L'Ajuntament de Vinaròs aprova la proposta de complir el compromís que en els pressupostos municipals de 2016 aparega el fons de contingència amb una quantia equivalent a l'1% de les despeses no financeres pendents en possibles obligacions de pagament. Aquest requisit és indispensable per a l'adhesió al fons de finançament d'entitats locals del govern central. Benestar Social ampliarà en 75.000 euros el seu pressupost per a complir amb les ajudes d'emergència a Vinaròs. En aquests moments la partida compta amb un remanent de 25.000 euros que és insuficient per poder complir amb els compromisos adquirits, pel que a través de modificacions pressupostàries s'ampliarà amb 75.000 euros més. I tot a punt per a l'homenatge a les persones destacades en l'àmbit de la cultura i de l'acció social a Benicarló. José Luis Guzmán i José María García Coscollano, respectivament, seran els homenatjats. Les 12:33 del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimati.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 22,1 graus i la màxima situa al voltant dels 28,1. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 23,5 i una màxima en aquests moments de 29,8. Mentre que a Peníscola la càmera situada al Gran Hotel marca una mínima de 23,4 i una màxima de 29,7. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 22,1 graus i una màxima en aquests moments de 27,2. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous que a la zona costanera tinguéssim el cel completament assolellat al llarg de tot el dia. Les temperatures seran com les d'avui, amb màximes que rondaran els 30 i 31 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel assolellat, però cap a la tarda apareixeran núvols d'evolució i les temperatures està previst que siguin un poc més altes que les d'avui, amb una màxima de 32 graus. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant, així que augmenta la distància de seguretat entre vehicles i modera la velocitat. Les 12:35 del matí, comencem.
La Mañana de Cope en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I avui anem a començar la mañana de COPE en el Maestrat, a la ciutat de Peníscola, on hem conegut que la Generalitat ha decidit fer-se càrrec de la neteja de l'embassament portuari, una reivindicació que des de fa uns mesos duia a terme l'Ajuntament de Peníscola. I ho hem conegut a través de la portaveu del Partit Socialista, Isabel Esbrí. Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Sembla que, a falta de comunicacions oficials, la Generalitat ha dit que sí que se'n farà càrrec de la neteja d'aquest embassament, no? Confirma'ns la notícia.
Sí, així és. Ahir a les 11:30 del matí me van avisar i me van donar la notícia de que Conselleria assumirà la competència que li correspon. Així és.
Li correspon perquè ja porta, bueno, el port és d'ell.
Sí, sí, fa 20 anys que li correspon, no està d'un a terme les tasques que li corresponien, però a través de la insistència, no sols de l'Ajuntament de Peníscola, sinó del Partit Socialista de Peníscola, que des del 25 de maig vam a començar a insistir en el tema, me van demanar paciència i que esperara el nomenament de la consellera.
En aquest cas, la consellera ha atès ràpidament les peticions, no?
Sí, me han dit una paciència que ha durat, la veritat, que 20 dies a donar una resposta, en la qual el govern socialista de la Generalitat poden veure l'efectivitat en la que està treballant.
Isabel, saps quan se poden començar a dur a terme els treballs de neteja? No sé si vos han avançat alguna data.
No, no
mos
han dit res perquè estàvem esperant una nota de premsa ahir. El que passa que m'han dit que la nota de premsa no se va poder fer i són ells els que s'estan ficant en contacte en tots els mitjans de comunicació per a donar com serà
el treball,
l'activitat,
no?
I el treball, sí.
Des de l'Ajuntament, no sé si heu tingut l'oportunitat de poder-vos posar en contacte amb els membres de l'equip de govern, en aquest cas amb el regidor de Medi Ambient, amb Alfonso López, que era el que havia denunciat que no s'estaven duent a terme aquest tipus de tasques, per tal de comunicar-li la notícia.
Sí, jo abans de donar alguna notícia en el que fa referència al poble de Peníscola, sempre intenta posar-me en contacte amb el concejal que li correspon l'àrea. Llavors, abans de donar una mala notícia, pregunto, com està el tema? Què és el que passa? Ell me va dir que s'estaven portant els treballs a terme, una vegada a la setmana estaven intentant netejant l'estanc, una o dues vegades a la setmana, però la veritat que passaven per allí i continuava brut.
Conta'ns una miqueta per a la gent que a lo millor puga ser de fora, i que tothom coneix a lo millor aquest estanc que es troba als peus del castell, quin és el problema principal amb el que us podeu trobar? Suposo que més ara en la calor, males olors, no?, quan no està net.
Males olors, està brut, pareix una bassa verda, també això implica un malestar per l'espècie que viu allí, i la veritat que dona una mala imatge al poble de Peníscola.
Molt bé.
Principalment perquè realment la competència és de la Generalitat, però el turista quan ve a Peníscola on veu la feina que no es fa és a Peníscola.
Ja,
no sabem que això és competència de la Generalitat, que bueno, s'ha ficat en marxa.
Estarem pendents aleshores, Isabel, de quan se produeixen ja aquests primers treballs de neteja. Ja que parlem amb tu, que eres la portaveu del Partit Socialista, com han aquests primers 30 dies, perquè porteu escassament un mes des de que prenguereu possessió, des de que es constituïren els nous ajuntaments i, a més, en el teu cas eres nova, no?, en estos líders de la política, però com està anant aquest primer mes de govern a la ciutat de Peníscola?
La veritat que estic una miqueta agobiat, però bueno, penso que és normal, falta poqueta agafar una mica d'experiència, soltura també en l'àmbit polític, però bueno, tinc molta il·lusió, moltes ganes de treballar per el poble de Peníscola i trobo que ho farem bé, o ho intentarem fer per lo menos.
Molt bé, Isabel Esbrí, portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament de Peníscola. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I les reaccions a aquesta notícia no s'han fet esperar. Aquest és el cas del regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Peníscola, Alfonso López, que és qui durant aquests mesos ha sigut la persona que s'ha encarregat de demanar a la conselleria que se'n farà càrrec d'aquesta neteja de l'embassament portuari. L'escoltem.
Pues bé, tras saber conèixer la notícia ahir per la premsa, el primer pregunto de satisfacció, perquè veiem que tots els requeriments que hem fet per escrit de l'Ajuntament, aunque no s'ha sigut escoltat, no s'ha sigut contestat per escrit ningú, hem vist que ha fet la seva tasca, estem contents d'això, anem a comprovar que si ho sigui així, que anem a fiscalitzar que si els treballs se feien com se tenen que fer, correctament, diàriament, i mantinguen el port com tenen que tindre mantès. I bueno, i per la notícia, en el fons estem molt contents, però en la forma, pues, una miqueta de disgustats, perquè entenc que les conselleria, la conselleria i l'Ajuntament tenen que tindre la fluidesa de documents, contestar-se mútuament, i no ser un partit polític la que doni la notícia quan el requeriment ho ha fet l'Ajuntament de Peníscola.
Les 12 i a continuació dins de la mañana de Cope en el Maestrat. Les 12 i 40 minuts, a continuació anem a donar pas a uns consells publicitaris i de seguida anem a conèixer més qüestions relacionades amb la nostra comarca. Concretament, anem a marxar cap a la ciutat de Vinaròs.
L'Associació de Comerciants de Vinaròs hem preparat una tarda nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
Ara Oiats es fa saber per manament de la senyoria que l'esplendor del Renaixement arriba a la ciutat de Tortosa.
Un viatge en el temps amb més de 60 espectacles diaris i centenars de persones vestides d'època. Vine a la Festa del Renaixement de Tortosa, una de les millors recreacions històriques del sud d'Europa. Del 23 al 26 de juliol. Festadelrenaixement.cat.
Tortosa, cultiva l'art de viure.
Este verano cuídate del sol. Si comes o cenas en Foster's Hollywood, te podrás llevar una gorra exclusiva Foster's Hollywood. Pídela con tu comida o cena.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, parlem del ple extraordinari que va tindre lloc ahir a la ciutat de Vinaròs. Un ple que va aprovar un tràmit per tal d'adherir-se al fons de finançament d'entitats locals. Ens donarà més detalls l'edil d'Hisenda, María Cano. María, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos por qué celebrasteis el pleno en el que aprobasteis la adhesión de Vinaròs al Fondo de Financiación de Entidades Locales.
Bueno, pues ayer el pleno era un trámite administrativo que nos pedían para poder adherirnos. Esto era, lo que se aprobó ayer era dotar en el presupuesto general del 2006 el Fondo de Contingencias de Ejecuciones Presupuestarias por una cuantía de un 1%. Esto es por si viniera alguna sentencia más, tener un dinero reservado por cualquier problema que pudiese haber. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, aprobamos esto, nos hemos adherido al fondo, ahora queda pendiente la aprobación. Si se nos aprueba, lo que se hará con esto es pagar las sentencias judiciales pendientes que tenemos en el ayuntamiento.
Es decir, que gracias a la adhesión, si finalmente se le da luz verde, el ayuntamiento, a través del dinero de ese fondo, podrá pagar las diferentes sentencias judiciales que hay pendientes, ¿no, María?
Exacto, de una forma más holgada, porque sería un crédito a 10 años, en principio. No sabemos exactamente las condiciones porque aún no está aprobado ni nos han dado, pero esa es la idea, poder pagar estas sentencias de una forma más desahogada.
Sí, porque además recientemente el ayuntamiento recibía una nueva resolución definitiva sobre la zona verde de la avenida Juan 23, con fecha 12 de mayo, y donde se obliga al municipio a pagar más de 2 millones de euros. Supongo que eso para las arcas municipales resulta asfixiante,
sí.
¿No, María?
Exacto. Y de esta forma, pues, se aligeraría. Sí, a ver si podemos llegar a que nos acepten. Ahora simplemente estamos en trámites. Esperaremos que nos acepten y a ver qué nos dicen desde el Estado.
Es un fondo nuevo que se crea precisamente para dar cabida a temas de estas características, María, ¿o eso el Gobierno ya lo tenía previsto?
El Fondo de Financiación de Entidades Locales ya estaba, y el Fondo de Impulso también, simplemente que ahora se limita a salir una nueva vía que es para financiar las sentencias firmes, ya que hay muchos ayuntamientos que se encuentran ahogados por este mismo tema. Así que es un nuevo mecanismo.
Bueno, pues esperemos que finalmente den el ok a este fondo y que el Ayuntamiento de Vinaroz, evidentemente, pueda acceder a estas ayudas. Bueno, ayudas no, sino se trata de créditos, ¿no? Que finalmente se tienen que devolver. Eso también hay que explicarlo a la ciudadanía, que no se trata de un dinero que se da y ya está, ¿no?
No. Es un dinero que hay que devolverlo, pero de una forma más desahogada que liberaría el presupuesto. Pero sí, es un crédito. Simplemente que sea mejores condiciones que a lo mejor con otro tipo de entidades.
Muy bien. Pues María Cano, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Vinaroz. Muchísimas gracias por explicárnoslo y muy buenos días.
Muchas gracias.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz. Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco.
Ara Oiats es fa saber que l'esplendor del Renaixement arriba a la ciutat de Tortosa.
Un viatge en el temps amb més de 60 espectacles diaris i centenars de persones vestides d'època. Vine a la Festa del Renaixement de Tortosa del 23 al 26 de juliol. Festadelrenaixement.cat.
Tortosa, cultiva l'art de viure.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaroz, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaroz seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaroz. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaroz. La mañana.
Estar informado.
I a continuació t'expliquem dins de la mañana de Copenel Maestra que el Partit Popular a través del seu portaveu a la ciutat de Vinaroz, de Juan Amat, ha oferit una roda de premsa per tal de valorar les declaracions efectuades el passat dilluns per part de l'alcalde Enric Pla de la ciutat, on se valoraven els primers 30 dies de gestió municipal i s'oferien una sèrie de dades econòmiques sobre la situació econòmica del consistori. Juan Amat, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Me gustaría que nos explicaras cuál es la valoración que hacéis desde el Partido Popular a las declaraciones del alcalde, donde en un principio explicaba que habían una serie de facturas pendientes por una serie de importes que supongo tú ahora nos clarificarás, además que el anterior equipo de gobierno eras tú precisamente el encargado de las cuentas municipales.
Pues sí, efectivamente, pues nos sorprendió un poco el sentido en el que el alcalde hacía referencia. Concretamente aludió a que habían facturas por importe de 10.000 euros no consignadas y realmente lo presentaba como si fuera un dato relevante o anómalo y nada más lejos de la realidad. No deja de ser, bajo nuestro punto de vista, un reconocimiento tácito a lo que es una gestión eficaz de lo que por parte del anterior equipo de gobierno. Y digo esto porque lógicamente las facturas, desde que se presentan al ayuntamiento a través del registro de entrada hasta que se contabilizan, pues pasan por una serie de trámites administrativos que no van al día, no lo han ido nunca y no lo van en la actualidad. Hay una media de 2 meses desde que una persona presenta su factura hasta que esta se contabiliza y finalmente se acaba pagando. Por lo tanto, lo que al alcalde le sorprende, pues lo único que evidencia es el desconocimiento que el alcalde tiene del funcionamiento del ayuntamiento. Y ahí sí que es muy importante y lo más preocupante, que cuando el alcalde dice eso, lo dice acompañado del señor Alsina, representante del Partido Socialista, y del señor Fontanés, representante del Bloc. Y nos sorprende, puesto que ya eran concejales en la anterior legislatura, y ahí es muy importante tener en cuenta que si el alcalde ve como anómalo que hayan facturas por importe de 10.000 euros sin contabilizar, ¿qué le parecerá al alcalde lo que nos encontramos el Partido Popular cuando llegamos al ayuntamiento? Las facturas que no estaban contabilizadas ascendían un importe superior a los 800.000 euros. Eso sí que era una anomalía que corregimos a través de una gestión seria y eficaz como fue la del Partido Popular. Por lo tanto, ya le digo, lo que al alcalde le puede sorprender no es más que el desconocimiento del mismo respecto a la realidad del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Vinaroz ha estado gestionado de forma eficaz y a los datos nos referimos, quiero decir, el descenso del volumen de endeudamiento del ayuntamiento durante la anterior legislatura ha sido mayúsculo y desde luego lo que aludía el señor alcalde como una situación un tanto paradójica no lo es, no es más que el reflejo de una gestión seria y eficaz.
También apuntaba el alcalde que iban a revisar, no apuntaba sino afirmaba mejor dicho, que iban a revisar una serie de contratos que se adjudicaban a una serie de empresas siempre por un importe no superior a los 18.000 euros que marca la ley. Y por ejemplo hablaba del tema de la zona naranja, el tema de Electrosplash, bueno, diferentes cuestiones que para él consideraba que tenían que ser objeto de revisión.
Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, lo que son adjudicaciones inferiores a 18.000 euros, la ley te habilita poder eludir el concurso público. ¿A efectos de qué? A efectos de poder garantizar una mayor agilidad. Hacer un concurso público conlleva una serie de trabas o de trámites administrativos que demoran en el tiempo la posibilidad de llevar a cabo la actuación que se pretende. Se considera que aquellas actuaciones cuyo coste son inferiores a 18.000 euros, pues aquellas que requieran de una celeridad especial, pues se habilita a la administración a poder hacerlo a través de distintos mecanismos. Bien, el señor alcalde no ha renunciado a utilizarlos. El señor alcalde lo único que ha dicho es que va a tratar de abrir lo que son este tipo de adjudicaciones a un mayor volumen de empresas. Bien, nosotros estamos perfectamente de acuerdo, ya lo intentamos, ya lo hicimos en muchos casos y desde luego cuando lleven más tiempo podremos hacer balance, es decir, qué número de empresas han trabajado con el ayuntamiento en nuestra etapa de gobierno y estamos seguros que en la nueva etapa de gobierno no serán superiores. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con todas las que han querido en un momento dado y han podido, porque también hay que ver que depende de lo que se pretende hacer, pues hay que garantizar que se esté en condiciones de hacerlo de forma eficaz y muchas veces no todas las empresas están en disposición de poder hacerlo, pero en cualquier caso, ya le digo, es un tema que no nos preocupa porque es lo que hemos venido haciendo nosotros. Otra cosa es que el señor alcalde no lo sepa, pero la realidad es que en ese sentido poco cambios van a haber, podrán ser igual de transparentes, pero no lo serán más. Y respecto al otro tema, que era el tema de la revisión de contratos, pues ahí sí que es verdad que es preocupante. Es preocupante en la medida en que, tal y como habló el alcalde, parece que prevea que el Vinalab tiene que ser un instrumento a través del cual el ayuntamiento obtenga ingresos. Y la filosofía teórica del Vinalab no es esa. De hecho, nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, el Vinalab ya estaba construido. Lo único que hicimos fue poner en marcha el centro del conocimiento y teniendo en cuenta que ha costado al conjunto de los vinarocenses más de 2,5 millones de euros que todavía estamos pagando, hubiera sido una responsabilidad por nuestra parte decir no, se ha hecho un gasto de estas características y nosotros entendemos que es un proyecto que no responde a las necesidades del municipio. Bueno, lo que hicimos es tratar de actuar de forma responsable. El Vinalab ya estaba hecho, ya se habían gastado más de 2,5 millones de euros en hacer el Vinalab y nosotros entendíamos que por sentido de la responsabilidad teníamos que tratar de ponerlo en marcha. Se ha hecho con solvencia, se ha hecho de forma eficaz, así lo dicen los propios usuarios del Centro del Conocimiento, así lo han refrendado los partidos de la oposición y esto es muy importante tenerlo presente. Ni Partido Socialista ni Bloc en ningún momento durante los 4 años han cuestionado la gestión del centro de conocimiento, ni en público ni en privado, ni en las comisiones ni en ruedas de prensa. Por lo tanto, si ahora el alcalde de Podemos quiere cambiar el modelo de gestión, pues bien, es libre de hacerlo, pero desde luego entendemos que tendrá que garantizar por lo menos la calidad de la prestación del servicio y en ese sentido entendemos que los costes de tener abierto el Vinalab atendiendo a lo que ha costado la infraestructura, pues no son muy superiores y desde luego es muy importante. El Partido Popular todas las actuaciones que ha cometido con respecto al Vinalab las consensuó con el Partido Socialista. Por lo tanto, si ahora pretenden cambiarlo o cambiar el modelo de gestión, lo deseable sería que lo consensuaran con el Partido Popular, entre otras cosas, porque es el principal partido de la oposición, pero en cualquier caso ya les digo que esto a día de hoy lo que sabemos lo sabemos por la prensa.
Finalmente, Juan, me gustaría que nos dieras el punto de vista del Partido Popular respecto a la paralización del proyecto de remodelación del auditorio y también ese cambio en el proyecto de construcción de un carril lúdico hasta la zona de la Ermita de la Misericordia.
Pues bien, es un poco lo que comentaba yo en mi rueda de prensa. Al final es el gobierno del no a todo lo que pueda parecer que tiene su origen en la etapa del Partido Popular, y bajo nuestro punto de vista se están equivocando y equivocando profundamente. A día de hoy todos reconocíamos en campaña electoral que una de las principales carencias que tiene Vinaroz es la falta de infraestructuras para poder acometer de distintas actuaciones de ámbito cultural, o sea, la carencia de auditorio. Es cierto que la situación económica del ayuntamiento no posibilita a día de hoy la construcción de un nuevo auditorio, y por eso propusimos la posibilidad de acometer una reforma que, además de ampliar en casi un 50% las plazas del actual Auditorio Municipal de Guadisco, también suponía una mejora importante en la acústica, también se actuaba en la ampliación del escenario y también se mejoraba la visibilidad de las butacas ya existentes. Quiero decir que la actuación de remodelación, atendiendo a todo lo que se acometía, entendíamos que era de un coste asumible, perfectamente asumible por el ayuntamiento, y lo planteamos en una comisión y se consensuó con Partido Socialista, con Bloc, que estaban presentes, no pusieron ninguna pega. Ahora, según parece, el alcalde de Podemos no le parece bien y los invitados de piedra de PSOE y Bloc no tienen nada que decir, cuando en campaña electoral asumieron el compromiso de apostar por dotar a Vinaroz de una infraestructura de estas características. El carril lúdico deportivo, exactamente igual. El señor alcalde nos dice que renuncia a él porque no lo considera prioritario, cuando es una infraestructura que va a estar financiada financiada por la Generalitat, y lo dice que lo va a tratar de cambiar por otro proyecto que es incapaz de decir ni en qué va a consistir. Por lo tanto, sencillamente lo único que nos está diciendo es el no a todo lo que provenga de la anterior etapa. Y es lo mismo que con el Electrosplash. También nos sorprende que después de haberse producido el festival, después de haber constatado una participación de 8.850 personas, dicho por la organización y corroborado por el concejal de fiestas en la actualidad, habiendo tenido un volumen de incidencias nulo, teniendo un impacto positivo en los hosteleros, hoteles, restaurantes, bares, taxis, ¿qué problema le ven al Electrosplash para tratar de decir o poner en duda la viabilidad o la continuidad del mismo? ¿Que el origen es o que lo montó el Partido Popular? Pues sencillamente nos parece un profundo error. En campaña electoral hemos dicho que había que dinamizar las fiestas y lo seguimos pensando, y aquellas iniciativas que han funcionado y que funcionan no tiene sentido cambiarlas o dejar de apostar por ellos. Entendemos que se equivocarán, y se equivocarán de forma considerable, si desde luego todo aquello que proviene de la anterior etapa lo único que hacen es tratar de acabar con ello. Entendemos que, y desde el Partido Popular invitamos al gobierno municipal a que reflexione. No pueden ser un gobierno en el que fundamenten su acción de gobierno en la destrucción, en quitar, en reducir, sino deberían de apostar por ampliar y mejorar el municipio, y desde luego son iniciativas las que hemos hablado, que entendemos que mejoran la situación de Vinaroz.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaroz, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos vuestro punto de vista. Gracias y buenos días.
Pues gracias.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
L'Associació de Comerciants de Vinaròs hem preparat una tarda nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes a continuació amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, després a més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara.
És la una a les 12 en Canàries.
Ahora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Sigue en el Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente del gobierno. Mariano Rajoy ha respondido a las críticas socialistas por la no elección de Guindos para el Eurogrupo y les ha reprochado su falta de apoyo. Congreso de los Diputados, María Daván.
Mariano Rajoy se tomaba con filosofía la derrota en el Eurogrupo. Unas veces se gana, decía, y otras se pierde, y adelantaba que volverán a intentarlo. Pero el presidente reprochaba al PSOE que vote siempre en contra de los candidatos del PP.
Si salen elegidos candidatos, protestan. No les gustó Juncker, que saliera elegido, y no les gustó Arias. Y si no salen elegidos candidatos, aunque no querían que saliera elegido candidatos, como es el señor Guindos, protestan también. De tal suerte que presentemos, no presentemos, ganemos o perdamos, nada les parece bien.
Rajoy además reprochaba a Sánchez que compare a Tsipras como un toro porque los votos del PSOE han servido, decía, para apoyar en España al partido de Tsipras, a Podemos.
Continúa en el Congreso esa comparecencia de Rajoy y ya se conocen los cabezas de lista de la candidatura independentista unitaria en Cataluña acordada entre Convergencia y Esquerra para el 27 de septiembre. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El ex-eurodiputado Raúl Romeva, la expresidenta de la ANC Carme Forcadell i la presidenta de Òmnium Muriel Casals encabezarán la lista unitaria por Barcelona. Lista unitaria que se acabó cerrando en varias reuniones en el Palau de la Generalitat, lo que ha provocado las críticas de Sociedad Civil Catalana. Lo explica su portavoz, Rafael Arenas.
Es gravísimo, es decir, una de las claves de nuestro Estado de Derecho es la separación entre los partidos políticos y las instituciones que tienen que guardar el principio de neutralidad institucional. Y aquí en Cataluña esto ha volado por los aires.
Más, recordemos, ocupará el número 4 y Oriol Junqueras el 5.
La Comisión Europea ha decidido que concederá una ayuda de emergencia de 7.000 millones a Grecia pese al rechazo del Reino Unido. El lunes precisamente se cumplía el plazo para que Grecia cumpliera con este pago. Y también en Bruselas, y según ha sabido la cadena COPE, las dudas del Partido Popular han obligado a posponer el viaje a Venezuela de un grupo de eurodiputados, un viaje que estaba previsto para esta misma semana. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
La delegación compuesta por alrededor de una decena de eurodiputados tenía que haber salido mañana mismo para Caracas. No lo hará por las dudas del Partido Popular. Según cuenta el eurodiputado Luis de Grandes a COPE, el PP prefería aplazar el viaje por la falta de respuesta del gobierno de Maduro a facilitar entrevistas o visados.
Esto era una indignidad para el Parlamento Europeo. Lo mejor era que en estos términos no se viajara.
Desde el Grupo Liberal, Fernando Maura recuerda que sin el miedo del Partido Popular se hubiera viajado. Aplazarlo no tiene sentido.
Me parece que no hay una mejora porque pase el tiempo, sino al contrario.
El PSOE llegaba a plantear una misión más reducida. La falta de consenso, sin embargo, le llevaba a retirar la propuesta. El viaje no tendrá lugar hasta septiembre.
Y 70 alcaldes de todo el mundo van a participar en un acto organizado por el Vaticano contra las nuevas formas de esclavitud. Entre ellos está la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ojero.
Vienen 70 alcaldes la semana que viene y entre ellos el de Roma, Ignacio Marino, la de París, San Hidalgo y Madrid, Manuela Carmena, pero también Berlín, Río de Janeiro o Nueva Orleans. Es un congreso de dos días organizado por una de las academias pontificias, la que se ocupa de las ciencias sociales en colaboración con Naciones Unidas. Y según acaban de contarnos en rueda de prensa, el objetivo es explicar a las principales ciudades del mundo la lucha contra la trata de seres humanos para implicarlos, tal y como plantea la encíclica del Papa, Laudato Si. El caso es que el martes 21 de julio el Papa hablará ante esos 70 alcaldes. No es seguro que pueda saludarles uno por uno y la alcaldesa de Madrid asistirá no solo como participante, sino que intervendrá como speaker.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deportes, después de la exhibición de Fromm ayer, hoy, nueva etapa en el Tour de Francia, Dani Sanz.
En marcha la undécima etapa, segunda en los Pirineos, enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
La carrera ya ha transitado por las calles de Lourdes, va a toda prisa el pelotón y no deja marchar a los cuatro que quieren ser la fuga del día. Bestra, Bob Jungels, Eduard Boasson-Hagen y el campeón del mundo en Ponferrada, Michael Kwiatkowski, que todavía tienen solo 40 segundos de ventaja sobre el gran grupo. Hay que recordar que ha caído en el tramo neutralizado Purito Rodríguez. Esperemos que sin demasiadas consecuencias por delante todo lo bueno, es decir, la subida a Aspen, al Tourmalet y el final en Cotterets.
A partir de las 4 podrán seguir la etapa en cope.es y el final de la misma en la tarde. En Barcelona, vuelta al trabajo de varios de los internacionales, con la noticia adelantada por Cope Barcelona de que Arda Turán y Alex Vidal tampoco podrán jugar partidos amistosos con el conjunto azulgrana debido a la sanción de la FIFA. Y en el mercado de fichajes, el Valencia ha presentado al centrocampista Danilo Barbosa y el Eibar al delantero Sergi Enrique.
1:05, 12:05 en Canarias. Volvemos en 25 minutos. Siguen informados en su cope más cercana.
Escuchas Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de las cadenas.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Carmina, que se termina, repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevívete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Què tal? Salutacions cordials. De nou és la 1:06 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada. El programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. I dins d'aquest segon tram del nostre programa anem a parlar d'una campanya de dinamització comercial que s'ha presentat aquest mateix matí a la ciutat de Peñíscola. Per un altre costat, també anirem cap a Santa Magdalena, localitat que el proper divendres encetarà les seues festes patronals. El seu alcalde, Sergio Bou, serà l'encarregat de contar-nos al detall tot el programa festiu que s'ha dissenyat des de la Comissió de Festes de l'Ajuntament. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en els nostres titulars. Peñíscola enceta una nova campanya de dinamització comercial. Les persones que efectuen les seues compres als establiments adherits a la iniciativa podran entrar en el sorteig de nits d'hotel a la ciutat. La campanya es perllongarà fins al 15 de setembre. Els regidors de l'agrupació de lectors La Roca de Peñíscola critiquen el funcionament de les comissions informatives. Diuen que només es deixa entrar el portaveu de cadascun dels partits quan en anteriors legislatures entraven tots els membres de l'oposició. Romualdo Forner, primer tinent d'alcalde, aclareix el funcionament de les mateixes. L'escoltem.
Van constituir de l'Ajuntament i havien pres possessió els ajuntaments i determinat i votat el qui és l'alcalde, doncs el primer pleno que té que fer l'alcalde és el pleno d'organització de l'Ajuntament, on se marquen els òrgans col·legiats, entre ells la Junta de Portaveus, que és un òrgan, vull recordar, que el va crear el Partit Popular i que mai cap grup d'esquerres l'havia posat en anterioritat en funcionament. És un òrgan que es preocupa per la transparència i per la participació, per el diàleg, per la cerca contínua de consens, i evidentment, com el seu nou indica, pues estarà format per cadascun dels portaveus dels diferents grups polítics. La meva sorpresa és quan la primera junta de portaveus, a la que haurien d'haver acudit aquells representants que van nomenar cada un, perquè hi ha un escrit de registre d'entrada en la que designen cada grup polític el portaveu que pertoca, i que l'agrupació La Roca pues, apareix allà amb tres portaveus. No té cap sentit ni és assenyat que algú vulgui usurpar unes funcions que entén que no li corresponen i que vulgui anar allà i pues, en una postura de força a esgrimir que ells necessiten més participació que la resta de les persones tenen.
Seguim contant de més coses, i és que l'Ajuntament de Peníscola recupera 3.500 euros del cèntim sanitari després de recórrer l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Des de la regidoria d'Hisenda asseguren que continuaran lluitant per portar tot allò que li corresponga a la ciutat. I Benicarló crearà un comitè d'agermanament per reforçar els nexes d'unió amb Sant Pol de León. El consistori fa una crida a les entitats socials, culturals i esportives per a potenciar intercanvis entre ambdues poblacions. I més coses en matèria esportiva. Te contem que aquesta tarda, a partir de les 8:30 de la tarda, i a la plaça de Sant Bertomeu, el Villarreal presentarà els jugadors del primer equip, Samu Castillejo i Leo Baptistao. Serà dins de la campanya que anomenen Tour Groguet. La 1:09 de la tarda fem una ullada a les temperatures, i és que segons Meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 28,8 graus, mentre que a Benicarló marquen els termòmetres 29,6. A Peníscola, la càmera situada al Gran Hotel enregistra una temperatura de 29,7. A Morella ronden els 27,5. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous a la zona costanera que tinguéssim el cel completament assolellat al llarg de tot el dia. Les temperatures seran com les d'avui, amb màximes de 30 a 31. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel assolellat, però cap a la tarda apareixeran núvols d'evolució. Les temperatures està previst que siguin un poc més altes que les d'avui. Rondaran, finalment, els 32 graus. I respecte al trànsit, contar-te que la situació és prou fluida a la xarxa viària de la nostra comarca, segons informen des de la Direcció General de Trànsit. No obstant, recorden que hi ha que extremar les precaucions. Si circules per la Nacional 340, te pots trobar amb les obres de desdoblament de la variant a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló Peníscola. Una informació que és patrocinada, com cada dia, per l'Autoescola de Benicarló, Stop and Go. La 1:11 de la tarda. Seguim contant més coses.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I avui, dins d'aquesta segona hora de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a viatjar fins a la localitat de Santa Magdalena, localitat que està a punt de vestir-se de festa perquè divendres enceten les seues festes patronals. Tenim amb nosaltres a Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena. Sergio, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Aquest divendres enceteu les festes en honor a Maria Immaculada i Maria Magdalena, que són les dues patrones de la localitat, i suposo que durant aquests dies apurant ja tots els detalls i veient ja les primeres barreres i les banderetes ja als carrers del municipi, no?
Sí, la veritat és que estem en els últims preparatius ja de lo que és la festa. Clar, hi ha molt de personal que coordinar, hi ha molta feina que rematar, perquè pràcticament està ja quasi tot fet. Però preparar-ho tot per a que la festa surti el millor possible.
Enceteu les festes divendres i seran fins al pròxim diumenge, i teniu actes per a tothom. Conta'ns una mica, a grosso modo, quins són els principals actes de les festes, unes festes que s'inicien de forma oficial amb la presentació de les festeres, i a més enguany teniu molt bona representació, teniu a moltes joves que són enguany les festeres, les que representen a tota la joventut madalenera.
Sí, la veritat és que d'actes en tenim per als més grans, per als més jovens, per a persones majors, per a xiquets, per a nuts, actes per a tots, no? I, bueno, pues, destacar, pues, evidentment, l'acte de la presentació, com bé has dit, que és el divendres a les 22:30, on 7 festeres, en este cas majors, i 2 festeres infantils pues, ens representaran el que serà durant tot un any, s'han proclamat festeros i festeres, i ens representaran durant tot un any al nostre municipi. Jo sé que deben estar ja molt nerviosos i nervioses, però estic segur que ho faran molt bé i que portaran el nom de Santa Magdalena amb molt d'orgull i molta dignitat.
Sí, a més sent joves, no?, que els joves no perden mai la il·lusió, i encara que estiguin cansats, ells segur que acudiran a tots i cadascun dels actes que heu programat.
Sí, segur, que a més d'actes n'hi ha moltíssims. Bueno, mira, el mateix dissabte tenim la fira de festes, com dic jo, que sempre diem dia de les associacions, però bueno, Nosaltres hem volgut donar-li una mica més d'importància perquè la veritat és que les nostres associacions estan fent molt bon treball al municipi durant tot l'any, fan molts actes culturals, esportius, educatius, durant tot l'any. I, clar, tenen un dia assenyalat en festes que hem volgut que siga el dissabte, el primer dissabte de festes del dia 1, en el que, ahir també veurem ja productes del nostre municipi, tot el que són pastes...
Sobretot se pot gaudir d'un bon berenar a totes i cadascuna de les parades, perquè la gastronomia és el plat fort de les entitats i suposo que una miqueta a cada una de les parades se contribuís a que augmenten els fons de cada una de les entitats, no?
Sí, evidentment el que les associacions aconseguissin en aquest dia dedicat a ells, no? És, per això, aconseguir financiació també per a després acabar fent els actes tots d'una gran qualitat que fan, com bé dic, sempre durant tot l'any. No? Això és molt positiu. Cada any, és cert que cada any innoven i cada any se fan coses noves en el que és el dia de la fira de festes. Les associacions de veritat és que se les duen moltíssimes ganes. Com jo vull recordar, perquè ho estic dient molt aquests dies, però és que és cert i, a més, m'ha cridat molt l'atenció. El dia que vam fer la reunió de les associacions, prèvio a l'aprovació definitiva del programa de festes, com fem tots els anys, hi havia pràcticament, si jo no em vaig descomptar, 42 persones de diferents associacions, més a part gent de la comissió de festes i regidors de l'Ajuntament.
No? És curiós, no?, que un poble menut doni tant de sí, no?
Efectivament. I això és el que m'agrada recordar. I de fet, després, quan continues en tots els actes de festes, t'adones compte, qualsevol persona que tingui el programa de Santa Magdalena, s'adona compte com la participació de les associacions en diferents actes, a part del dia de la fira, també és molt bé que tenim des de despertades de xaranga, despertades de dolçaines, actuacions de les danses i danses infantils, actuació de la banda, actes de la nova associació motoclub de Barenbal, l'associació Motela, etcètera. És que podríem parlar de l'exposició de pintura, podríem parlar...
És que són molts els actes, però tal volta, i enguany la novetat és esta, heu apostat per una gran actuació, per una persona molt coneguda dins del folklore valencià com és Pep Jimeno, Botifarra, que actuarà diumenge a la localitat de Santa Magdalena. Tenint en compte tota la gent que sol arrastrar Pep Jimeno en cadascuna de les seues actuacions, suposo que Santa Magdalena està preparada per acollir a tota la gent que vinga a veure aquesta magnífica actuació que, a més, forma part d'aquest cicle que ella anomena Botifarra Banda i on actua amb la banda del municipi.
Sí, el municipi està, jo diria, més que preparat, ho hem demostrat en altres ocasions. I tinc clar que en este concert especial de la agrupació musical en companyia de Pep Jimeno Botifarra o acompanyant a Pep Jimeno Botifarra, tinc clar que serà un concert excel·lent, tinc clar, perquè a més me consta que la banda ho està preparant amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes. És que se'ls veu tots aquests dies assajant des d'últimes peces i tal, és que veu, a veure, n'hi ha nervis, però hi ha moltíssimes ganes i estic segur que sortirà perfecte, en tot el treball que ha fet l'agrupació musical. I com moltes vegades comento en companys, si només escoltar la música, per almenys en el cas meu i en el de molta gent, de Pep Jimeno ja se te fiquen els pèls de punta, perquè entre altres coses parla de les coses que ens passen als valencians, als nostres pobles, no? Si això ja te fa ficar els pèls de punta, tocar en l'agrupació musical del nostre poble te'ls pot ficar com a tatges, que dic jo, no? La veritat és que serà un concert el diumenge dia 19 a les 23 hores. Jo crec que serà un concert excel·lent, el que també aprofité per invitar la gent de la nostra comarca, que segur que vindran. El municipi, evidentment, està més que preparat per a rebre'ls.
Després, al llarg de la setmana teniu moltíssims actes, sobretot exhibicions taurines, que són també el plat fort i el plat estrella de les festes, però tampoc ens hem d'oblidar dels dies de marcat caràcter religiós, no? Els dies que vosaltres li dieu de la patrona i el segon dia de la patrona, no?
Sí, el dia de la patrona, el dia 22 i el dia 23, que són dies d'església, bàsicament, dies d'actes religiosos, conforme dius, és a dir, en missa i professor per la vesprà, però que també els aprofitem una mica des de l'Ajuntament per acabar sent dies de molta convivència, no? És a dir, de molta relació entre la gent del nostre poble. Per exemple, el dia 22, el dia de la patrona, pues l'aprofitem i fem un xicotet piscolabis per a tot el municipi, pues, on acabem parlant de les coses que han passat durant l'any i de com millorar el nostre poble, no? com sempre dic jo, no? I el dia 23 el mateix, és a dir, és una mica un reconeixement també a totes aquestes associacions que fan un gran treball i també doncs, en aquest moment doncs, també aprofitem doncs, per això, no? per a parlar de totes les coses del nostre poble i de les coses doncs, que han passat també, com dic, durant l'any en les diferents associacions, de les coses que es volen fer, els projectes de futur. S'aprofita, és a dir, són dies que al voltant de la taula, al voltant del menjar i el beure, com dic jo, pues també fem molta convivència, no? És a dir, no és únicament acte religiós, sinó que també aprofitem per a que siga el més productiu possible en el sentit del dia a dia i de cara al futur.
Ja que parles de la taula, també és coneguda la localitat de Santa Magdalena per les seues, pels seus, millor dit, sopars de pa i porta, sopars populars oberts a tothom i, evidentment, gratuïts. Per una banda, tenim el pa i porta on, evidentment, cadascú aporta el seu, com el seu nom indica, però també tenim sopars de tombet, en definitiva, de sopars a la fresca, no?
Efectivament, sopars a la fresca, el preu del tombet pues, també és una cosa simbòlica. La veritat és que el que pretenem és això, no? que la gent surti al carrer, que la gent surti a la fresca i a la festa, és a dir, que participi de la festa, i bueno, pues, l'estiu per la nit, com dic jo, sempre vellix, no? I a més, pues, si podem promocionar el municipi en estos operaris també i en aquestes nits de l'Ardena, per a que ens acompanyi gent que està estiuejant pues, els pobles veïns, pues millor que millor, perquè això també reactivarà i també ajudarà a la nostra economia local, no? I les festes, moltes vegades, s'escolta per unes bandes i per unes altres, bueno, les festes són un gasto. Jo sempre dic que les festes, en un municipi com el nostre, on l'Ajuntament pràcticament en tot l'any, el plan més fort és les festes patronals, jo sempre penso que acaba sent una inversió, no? Una inversió en actes que acaben portant gent i aquesta gent pues, acaba com dic, reactivar l'economia local, tant dels comerços, panaderies, carnisseries, bars, restaurants, tot.
Per un altre costat, Sergio, també heu decidit apostar per espectacles de caràcter comarcal, apostar per la gent de la nostra comarca. En aquest cas també teniu el musical Mamma Mia, fet per Teatre de Guàrdia de Benicarló. Què us va fer apostar per aquest tipus d'espectacles també dins de les vostres festes?
Pues sí, nosaltres dins de festes, en aquests últims anys, sempre hem intentat fer teatre, no? Teatre pensant una mica en la gent major, però també pensant en tot. I al final, pues bueno, després d'escoltar molta gent, moltíssima gent, dient-nos i parlant-nos superbé, molt bé, diria jo, del musical Mamma Mia, i sent que alguns de la comissió de festes, inclús alguns de l'Ajuntament, pues, l'hem vist, al final aplegues a la conclusió que dius, bueno, pues, això és el teatre a través d'un musical que busquem per al nostre poble, no? I, bueno, és una forma també d'intentar, efectivament, com dius, ajudar d'alguna forma també a la gent de la nostra comarca que fa coses i que fa coses molt bones, però també que la gent del nostre municipi pugui gaudir d'aquestes actuacions teatrals que es fan a la nostra comarca, no? És un musical que és molt distret i, a més, t'ho passa superbé. Són 2 hores i mitja, pràcticament 3 hores d'actuació.
Ningú s'avorrirà, ja ho dic jo.
Jo crec que la gent disfrutarà moltíssim i, a més, sí que m'agradaria també destacar que enguany pues, este musical el patrocina i el financia al 100% una empresa local, no? I això també és d'agrair, Marmol Serrat. Jo les coses, està clar que és molt positiu, perquè això vol dir que les coses no van tan mal, vull pensar, i llavors a partir d'allí pues també és positiu per a tots. No?
És bo, no?, que les empreses se volquen en els actes del poble, i també significa que les empreses poquet a poquet van millorant també la seua economia. Per què cal visitar les festes de Santa Magdalena, Sergio?
Bueno, jo sempre dic una cosa, i és que es començaré dient les festes de qui ve a les festes de Santa Magdalena, que són el juliol, que són de les primeres de la comarca. Sempre any rere any torna, és a dir, això vol dir que la gent del nostre municipi, a fets consumats, doncs és gent amable, gent que tracta molt bé els que ens visiten, i per tant, per què tenen que visitar o per què tenen que vindre a les festes de Santa Magdalena? Primer i principal, perquè som un poble obert, som un poble que acollim molt bé els forasters, i veuran que som un poble molt unit. Jo crec que aquesta unió i aquesta unitat que tenim com a municipi la transmetim a la gent que ve de forma positiva, i això pues, és el que acaba fent que la gent vingui. A més, tots els actes que tenim, tant en bous, com en orquestes, com en musicals, com en el tema de Per Jimeno, tots són en accés gratuït. Per tant, indistintament de quina sigui la disponibilitat econòmica, són actes als que es poden accedir de forma gratuïta.
Només els costarà la gasolina d'anar fins a Santa Magdalena, eh?
La gasolina i després, bueno, si
fan un soparet o una cerveseta.
Exacte, o si sopen a algun bar o algun restaurant. Vull dir que és relativament econòmic vindre a les festes de Santa Magdalena, i jo sempre dic el mateix, és a dir, quanta més gent participa de la festa, millor és la festa i més positiva és per a tots, no?
Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, molt bones festes, que t'escorrisquen sobretot amb completa normalitat, que el temps us acompanye, que segur que sí, farà molta calor aquests dies, i sobretot que gaudisquen els veïns de Santa Magdalena de les seues festes. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antonio.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Este verano cuídate del sol. Si comes o cenas en Foster's Hollywood, te podrás llevar una gorra exclusiva Foster's Hollywood. Pídela con tu comida o cena.
La Associació de Comerciants de Vinaroz ten preparat una tarda-nit diferent. El 19 de juliol, des de l'Oficina d'Informació i Turisme a l'Àgora del Passeig Colom, des de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, nit de compres al passeig. El comerç fent turisme, mostrant els nostres productes als visitants a la vora de la mar. El 19 de juliol, nit de compres al passeig. Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I a continuació, quan és la 1:27 de la tarda, te contem que l'Ajuntament de Peníscola activa la campanya de promoció comercial d'estiu, en coordinació amb la xarxa d'agències de foment de la innovació comercial, de la qual l'Ajuntament de Peníscola forma part, i a petició de l'Associació de Comerciants de Peníscola, la regidoria ha posat en marxa una campanya de promoció comercial amb l'objectiu de dinamitzar les vendes durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una campanya de publicitat sobre els descomptes i avantatges de comprar en els establiments que s'han volgut sumar a la iniciativa, entre els que es troben ofertes especials, promocions i el sorteig d'una estada en un hotel de la ciutat entre els compradors participants. Es repartiran fulls de mà i cartells en tot el municipi amb l'objectiu de fer promoció d'aquesta campanya. Ens dona més detalls Rafa Suescun, que és el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Peníscola. L'escoltem.
Bueno, pues he decidit fer una campanya en el sector comercial de Peníscola, sobretot per a tendes de la nostra ciutat, en en ajuda també i en col·laboració amb l'Associació de Comerciants. Destacar i dir que el comerç en Peníscola és importantíssim, no? Sabem les dificultats que hi ha econòmiques avui en dia i el que es tracta des de la regidoria, des de l'associació, pues, és dinamitzar el comerç i incentivar les compres. A través d'aquesta campanya jo crec que incentivarem les compres i, bueno, pues, ajudarem a les empreses nostres de Peníscola, que són la gran majoria de les famílies del nostre municipi que se dediquen al turisme i al comerç, i, bueno, pues, ficarem la nostra granet d'arena per a que l'activitat comercial funcioni aquest estiu.
Fins al 15 de setembre tens l'oportunitat de comprar en els establiments adherits a la campanya i entrar en el sorteig d'una estància a un dels hotels de la ciutat de Peníscola.
Cope Dinarós també en Twitter, @CopeDinarós. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeDinarós.
Ara Ollats es fa saber que l'esplendor del Renaixement arriba a la ciutat de Tortosa.
Un viatge en el temps amb més de 60 espectacles diaris i centenars de persones vestides d'època. Vine a la Festa del Renaixement de Tortosa del 23 al 26 de juliol. festadelrenaixement.cat.
Tortosa, cultiva l'art de viure.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes a continuació en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten l'última hora informativa. Tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres, com sempre, tornem demà. La ciutat, ja saps, a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. I també, ja saps, que pots descarregar-te tots els continguts d'aquest programa en la web de cadenacope.es. Tornem demà. Adeu.
Y media, 12:30 en Canarias.